Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Villarreal, que gràcies a Javi Mata m'ho està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Villarreal, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Villarreal sempre en cada missió. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal, et portem la passió. La ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Villarreal, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo. Ràdio Villarreal, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Villarreal,
molt bon dia, 31 de març, dilluns i final de mes. Supervivents de l'impossible. Si això no és una aliació malèfica dels astres, pues ja me direu què ho és. Que siga dilluns, que ja és una penitència en ell mateixa, però que a més coincidisca en l'últim dia del mes. Això és una prova de resistència només apta per a sers superiors. Perquè final de mes és aquell moment en el que la realitat es manifesta en tota la seva cruesa. El conte corrent sembla una zona apocalíptica. El rebuig cauen en la puntualitat d'un rellotge suís. O no?
Sí, sí.
I per alguna raó inexplicable ens preguntem on han de parar els diners. En menjar? En factures? Clar, que també pensem aquell sopar que vam dir que seria només una cerveseta o un cafenet. Pot ser. Bueno, en fi, un misteri. I després tenim el dilluns, el dia, que arriba després d'un cap de setmana que sempre pareix més curt de lo que hauria ser. Este, sobretot, perquè en este mos han limpiat una hora. El dilluns és el dia en el que tot és possible. De que tisca malament. És el moment en el que recordem tots els correus que vam deixar per al dilluns. En la ingenuïtat d'això de que penses que tu tindràs o portaràs el cap fresquet, que hauràs descansat el cap de setmana, en fi, nada de nada. El dilluns te cauen a plom. I clar, si no hi ha els dos conceptes, dilluns i final de mes, és la combinació explosiva que només es pot afrontar amb tres elements essencials. Cafè, paciència i il·lusió, entre cometes, eh? Perquè lo de la il·lusió i l'autoengany va a voltes quasi sempre unit. De que el pròxim mes ho farem millor. Però siguem positius. Demà comença un mes nou, una pàgina en blanc, una nova oportunitat per administrar millor els diners, ser més productius, complir aquells propòsits que fa mesos que arrosseguem. És mentira. Però com a mínim, per unes hores, mos ho creurem, no? I ara sí, ànim, que ja queda menys per a... el divendres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impresors, la millor impresión.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con Tech Idiomas descubre nuestros viajes para adultos durante todo el año. Aprenderás o perfeccionarás tu inglés, alemán o francés, tanto a nivel general como profesional, pudiendo alojarte en casa de tu profesor. O si prefieres, trabaja y estudia en Irlanda y Canadá. Más info en techidiomas.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
La cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públicas y de empresas disponibles. Patrocinad per l'Ajuntament de l'Alcora.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ja recibim a Pepe Montagut, ell és el president d'AIAN. Molt bon dia, Pepe.
Hola, bon dia a tots.
¿Qué vos portes, Pepe? La semana pasada vas a pegar plantó.
Sí, bueno, vas a pegar plantó, bueno, se enfrenta un valencià, anem a fer-lo en valencià.
Sí, jo crec que tot el món ens entén, no?
Sí. A veure, perquè resulta que se va fer en Nules la fira de la cooperativa de servicis agrícola, que se fa tots els anys.
Sí.
Nosaltres montem allí un estant, un xicotet estant, en la qual per veure us expliquem el que està fent l'Associació d'Agricultors de Nules. I allí era, aquest dia, presentàvem el llibre...
Que has escrit tu.
Sí. La... Se diu La varietat que sorgió del frío. En fi, està impresa, i després parlarem si acaso un poc d'ell. Però jo voldria iniciar el tema en algo que... Més que dur-te a l'optimisme, te dur al pessimisme. Mm-hmm. O sigui que l'any passat ja hem recordat així altres vegades que les manifestacions que s'han fet a nivell d'Espanya pues era l'ocasió propícia per canviar les polítiques agràries. D'aquells temps no s'ha aconseguit res. El que sí que s'ha demostrat clarament és que les organitzacions agràries, aquelles que el Ministeri i la Conselleria són les que volen que siguin interlocutores, pues no defenen per complet el sector agrícola, ni mucho menos. Es començaré per dir-te el que ha passat en Intercitrus, una xicoteta referència, que resulta que ahir van haver sus mares i sus menors entre els agricultors, exportadors i cooperatives. I al final els agricultors se van eixir d'Intercitrus perquè volien, o sigui, dient que no volien que els agricultors pagaren res de la promoció de la fruta en els mercats europeus. I ara concretament pues, tenim que, per lo vist, s'ha arribat a un acord en Intercitrus. També és veritat que el president pues, canvia regularment cada cada època li toca a un dels sectors o a un dels col·lectius que està dins de l'Intercitrus, com els exportadors, cooperatives o agricultors, i aquest any ha tocat als agricultors i precisament ha sigut una persona d'Ava. El que més me xoca és que si entonces resulta que no volien que se pagara res, resulta que la diferència, ojo, és una particularitat, que entonces el 80% el pagava Europa. Ara resulta que se divideix el pago entre exportadors, cooperatives i agricultors. Se paga la meitat. Hombre, tampoc és que sigui ninguna quantitat grandíssima, però demostra un poc d'incoherència o incongruència que antes, sense pagar res, o no volies que se pagara res perquè si es exportador això ho transferien a la compra de la fruta, i ara resulta que si que acceptes, algo més n'hi ha. El que sí que m'ha llamat l'atenció també en Intercitrus és el que és l'ambició d'ampliar majorment el que se consideren les funcions d'Intercitrus. Així diu, una d'elles diu, quiere financiar acciones de defensa fitosanitaria de lucha contra plagas y enfermedades para así afrontar con mayores garantías la apertura total y globalización del mercado de la Unión Europea y el impacto del cambio climático. Jo me quedé sorprès en això per una raó, perquè això costa diners, més dels que pareix, i si per promoció, de fer una publicitat de promoció, ja se fiquen les mans al cap. Però, a més, hi ha una frase, jo no l'acabo d'entendre molt bé, però almenys me l'aplique de la forma que jo l'entenc, que es diu total globalització del mercat de la Unió Europea. A veure, la globalització no és d'un mercat a soles. La globalització, quan se parla, és mundial, és del globo. I la Unió Europea, per si mateixa, per formar un mercat únic i interior, no necessita ninguna globalització. Així n'hi ha permís, o diguem, n'hi ha autorització o llibertat de passar d'una frontera a una altra sense que te demanen ninguna documentació, de poder anar a buscar el treball a un altre país. És a dir, que dins de la Unió Europea n'hi ha una llibertat total i absoluta, no fa falta la globalització. Perquè, i vaig a referir-me, això pareix que trenqui un poc en el que vosaltres han demanat moltíssimes vegades, és el principi de preferència comunitària. I així apareix pues, una de les organitzacions que més defensa fa precisament de la globalització, que és l'Organització Mundial del Comerç. La Unió Europea, i a recordar que la Unió Europea, per exemple, en l'any 2001, donava, ara, o sigui, procurava que els països que no tingueren iniciativa de venta d'armes estiguessin exempta d'impostos i quotes. Ara que estan en una fase de rearme en Europa, digo jo, què faran ara? Perquè el principi de preferència existeix, té una forta oposició de l'Organització Mundial del Comerç, perquè això significa que els nostres productes dins del mercat europeu tenen preferència sobre els altres. I, per tant, l'Organització Mundial del Comerç, ella mateixa, les sigles, ho diu, ella vol el comerç lliure en tots els llocs. Per un altre costat, pareix que se defen que la globalització és, efectivament, té coses bones, té coses ruïns. Però pareix que tots volien mirar tot el que es bo, és dir, és que se traslada la tecnologia, se trasladen els capitals, les persones, tal, que això pot augmentar la riquesa de les nacions. Hasta cert punt. Hasta cert punt. Perquè si mirem, per exemple, el que està ocorrint ara mateixa, on resulta que els tercers països no milloren la seva qualitat de vida, en canvi, degut a la importació de productes arancels zero ens està perjudicant precisament als propis de la Unió Europea, com és Espanya en aquest cas i com és la citricultura. Després, parlem també la Intercitrus, que vol que participi en la cofinanciació de projectes, ojo, cofinanciació de projectes d'investigació tan estratègics para el sector citrícola, como son la obtención de variedades resistentes o tolerantes frente a la amenaza del HLB, para el desarrollo de nuevas variedades. ¿Eso costa diners? ¿O es que acaso el señor Cristóbal Abado de Aba ha donat la cabotat perquè veu que pot traure... Jo no m'ho fia gens en absolut de Aba, t'ho dic la veritat. Ell va traure per a la seva organització va traure beneficis, perquè estan en una finca de 6 gent que de moment no ha donat ninguna producció de varietats noves ni res, que és que voldran, a base de quantioses subvencions, investigar aquest tipus de varietats noves. Ojo, això és, té més fondo del que pareix. No sé fins a quin punt se podrà arribar o no en Intercitrus. No sé fins a quin punt el conseller, en aquest cas, ha influït o no ha influït, o va a rastres o va davant. No ho sabem. Crec que no tardaré molt en saber Intercitrus què és el que persegueix. Una de les coses que me llama també l'atenció, també que lliga en això, és que resulta que els interlocutors, com són, en aquest cas, Saja, Ava i la COA que UPA, de cara a la Unió Europea, tenim ara que s'està negociant la nova PAC, el que ells defenen. I resulta que la PAC, te'ls començaré per darrere perquè ho comprenguis perfectament. A veure, la PAC que ells estan demanant és una nova PAC que pugui ampliar més la contribució als cultius. Però resulta que la diferència que existeix tant de cost com de subvenció que recibeixen els cultius és tan enorme que a nosaltres, els citricultors, quasi valdria més que desapareguera la PAC d'una punyetera vegada i que mos deixaren, almenys, ficaren a treballar ficant cupos i no deixant entrar, o sigui, ficar arancels a la fruta que ve de fora, e inclús que mos deixaren més llibertat en tema de plaguicides. Els cereals, per exemple, tenen una subvenció de la PAC d'arribar entre aproximadament el 37, 38, 40% del cost de producció. Ojo, del cost de producció. Nosaltres només tenim el 4 o el 5% del cost de producció. Com anem a luchar nosaltres? O què ens va beneficiar la PAC? I a més, en la particularitat, que menys de 3 o 14 fanecaes, pues ja no cobren res absolutament de PAC, no tenen dret, perden els drets. Entonces, el que estan defendent a Saja, Coacupa, són precisament aquestes subvencions que a nosaltres no ens beneficien absolutament en res. Però ara mires en l'altre context i dius, bueno, pues, ja que són organitzacions agràries a nivell nacional, que en teoria haurien de defendre tots els cultius i tota l'agricultura, només defenen la seva parcel·la. Però, claro, diran, no, és que ahí estan les sucursals, està Ava. Però si Ava en 40 anys no ha fet res, si aquestes organitzacions a nosaltres no ens han beneficiat en res, com resulta que anem nosaltres a apoyar-les? S'està parlant precisament ara de la nova PAC, de la nova PAC. La nova PAC és una... A veure, s'està en negociacions precisament entre el que és la Unió Europea, la Comissió Europea, i una organització que és ecologista. Jo me pregunto què pinta una coalició o una organització ecologista per defendre els cultius si aquests només defenen l'ecologia. Se diu la coalició per altra part. Però tu mires el que demana aquesta organització ecologista, més o menys te diu que estan defendent una redistribució més equitativa dels pagos de la PAC, el fomento de la ganaderia extensiva i l'agricultura ecològica, la reducció de plaguicides i fertilitzants sintètics, la inclusió de més mesures d'igualtat de gènere i apoyo a los jóvenes i apostando por criterios de qualitat i proximitat en productes alimentaris ecològics. I tu mires també, en aquest cas, el que la Comissió Europea està intentant implementar en aquesta nova PAC i tant comptes que de 8, 28 propostes, 24 són ecològiques. Claro, això la gent, la majoria, no ho sap.
Però vostè entén que també tenen dret a demanar.
A veure, clar, que tenim dret. A veure, el que s'està fent així és...
El que jo me refereixo és que la PAC ha de contemplar també aquestes propostes ecològiques. El que passa que el
Sol,
que
si me pareix
tu,
molt bé que
aquestes propostes... El que dius que de 28 en són 24.
24 que se refereixen a l'ecologia. Tots són qüestions d'ecologia que tu has que complir uns requisitos que te manen els ecològics. Però per què està negociant la Unió Europea d'homes en ecologistes? Per quin motiu? Que m'expliquen a mi el motiu per què estan els ecologistes pel mig. Si els ecologistes a mi no m'ha de fer, a mi l'únic que em fan és estar perjudicant, m'estan perjudicant a tota l'agricultura, a tota l'agricultura. Quan estan parlant de restringir els fitosanitaris, a restringir els fertilitzants, així resulta que s'està donant la culpabilitat de tota la contaminació que se produeix de l'atmosfera, de l'aigua, dels aliments... de tot, pareix que siguin els agricultors. Quan realment la contaminació, la pitjor contaminació naix en les poblacions, en els hàbitats humans. No coneixen realment l'agricultura, el seu contacte amb la naturalesa. Els agricultors més defenen, en aquest cas, la naturalesa, perquè saben que és la seva forma de vida. Ahí ten,
o sea, I vostè el que entén és... que la Comunitat Europea lo que veu és que aquestes propostes per part d'aquestes associacions o aquests llauradors ecològics són més viables que les tradicionals.
No, és que són més viables.
No, me refiro que ha acceptat que la Unió Europea el que accepta o considera és que hem de caminar cap a una agricultura més ecològica.
L'ecologia no és una panacea, no ens oblidem.
No, però...
Però passa que, mira...
El que vostè m'està reflejant...
Quan s'està parlant de... ara me diràs que sóc un negacionista, però t'ho dic clarament. Quan s'està parlant de canvi climàtic, que existeix de tot el... Des de que existeix el món, existeix canvis climàtics.
Sí, no, jo no, li, no li volia dir que era vostè negacionista. Jo el que li dic és...
Però quan s'està parlant de salvar el planeta, s'està parlant d'alimentos ecològics i més sanos, claro, esto, de cara a la gent... Ui, que bonico, estan salvant el planeta, estan procurant aliments ecològics. Però quan vas a la realitat, ni se salva el planeta ni els productes ecològics són tan ecològics. M'explique.
Això és el que...
Perquè s'està demostrant que
això...
són... Contaminen més de lo que se creuen. Uh-huh. Ocupen més terra de cultiu de lo que se diu.
Sin embargo, la Unió Europea ha considerat que dels 28 projectes, 24 eren... el que vostè diu, ecologistes, però els ha donat el viciplau, és a dir, els dona a ells.
A veure, totes les conversacions que s'iniciaren en el tema d'ecologia van néixer en la senyora Merkel i els seus grups, o sea, lo que és els grups ecològics, o els verds, que entonces van fer coalició en la Merkel i li van influir de tal manera que pareix ser que Europa va començar a anar per un altre derrotero del canava. Però ara mateix Alemanya, que va ser l'iniciador pràcticament d'esta col·laboració entre ecologisme i el que és el funcionament de la Unió Europea, ara pareix ser que Alemanya, pues, si necessita el carbó, està utilitzant el carbó i ja no mira tant a veure si el carbó és ecològic o no és ecològic. Ja no mira tant, per exemple, que el que se diu el proteccionisme, que des de la Unió Europea s'ha dit que s'havia acabat, ja resulta que Alemanya, que era la principal defensora, pues resulta que Alemanya està volent ficar restriccions a la indústria automobilística, en este cas de Xina, perquè,
sí,
claro, segons la indústria...
Sí, però són els arguments que vostè gasta...
sí, això però... se diu proteccionisme.
Clar, però això són els arguments que vostè gasta en quant a el full de ruta que està gastant la Unió Europea per a tindre un planeta més sostenible. Vostè ara m'està dient, no, però no se donen compte d'això, d'allò...
No, no, però és que el planeta sostenible, el que és la paraula, el que és les frases, usen para ells seguir utilitzant el que ells interessa. És a dir, Europa és un aglomerat de nacions que cada una va als seus interessos. Europa, com tal, avui, conforme funciona, pues no sóc jo l'únic que ho diu. Ho diuen moltíssima gent i tu te'n vas a buscar científics, te van a buscar gent d'estat i tal, i més o menys saben que efectivament la Unió Europea està caminant per un sendero molt perillós, perquè està desposeent a la pròpia Unió Europea de lo que és la sobirania alimentària. Damunt d'això, està perdent les fonts d'energia. Una cosa, un exemple, el tens clarament. A la Teresa Rivera resulta que autoritza, en el seu puesto, vamos, considera que se deu d'utilitzar les fonts d'energia, ara en este cas nuclears, en altres països, sin embargo, en Espanya estan demandant l'energia nuclear. El que vull dir en això és que sí. L'agricultura no necessita de tants paràmetres ni tantes sugestions ni tantes traves que li fiquen. L'agricultura marxa per ella mateixa sense que ningú li digui el quin capítol que sigui. Per una raó, perquè si vosaltres, el que és els agricultors, veuen que en vez de fer 5 pulveritzades en una, poden passar, ne fan una, no ne fan 5.
Pepe, el tema és de, me referís, perquè com no tenim massa temps, m'agradaria que parlarem un poc sí. del llibre que, vostè ha publicat.
Me pareix correcte. Bueno, pues este llibre, més o menys, va sorgir de... A veure, Nules no s'ha eliminat mai la trava de qui va ser el descobridor, ni qui va ser els que van descobrir la veritat, o van estar repartint-la, en fi. El que ocorreix és que ahir n'hi ha diverses versions. Claro, jo, sense voler, quan va haver la mutació de la Clemenules, jo tenia 3 o 4 anys, no és una edat que te fijes ni mucho menos en aquestes coses. Però a raïs de sentir conversacions, en certa ocasió va arribar a mi, per mi, si tinc un paper mesclat, un folleto en què parlava de la Clemenules del cronista Felip Sampere, que m'ho havia enviat la persona que m'havia facilitat els documents de REC. Després, posteriorment, va vindre una xica a l'associació i resulta que va dur un llibre que se titulava El origen de la Clemenules, de Josep Mesquita. Me va dir que allò era la història de l'origen de la Clemenules. Claro, tot això te desperta un interès. I després vaig presenciar una discussió forta en el casino, de fer uns que havien sigut uns i altres que havien sigut altres. De fet, ja d'allí n'hi havia una rivalitat entre dues quadrilles. El fet és que totes aquestes coses, i vaig descobrint que nosaltres vam ser els primers exportadors que vam treballar a Clemenules, pues vaig començar a replicar documentació, vaig estar parlant amb les filles dels dos caps de quadrilla que estan encontrats, en aquest cas tenien rivalitat, no rivalitat familiar, sinó rivalitat professional.
Sí.
I pues, vaig començar a investigar. Vaig dir a ells que anava a investigar tot el tema este perquè, en fi, me produïa l'interès. Va replicar tota la documentació possible, vaig estar un mes i pico replicant documentació i al final el resultat és que al ficar les coses en el seu lloc pues, vaig veure que hi havia coses que no quadren. Per exemple, se parlava de la votació que va ocorrir en l'any 1953. En l'any 1953 ja s'estaven venent moltes varetes, moltes planxes de Clemenules, lo qual significa que tendria que retrocedir la fecha. Després, que si s'havia nascut d'un arbre, també una altra versió d'un arbre, un arbre no sorgís la votació d'un arbre.
Però el que no m'agradaria és que d'alguna manera diguem el que té el contingut del llibre.
El contingut del llibre relata, en aquest cas, basant-se sobretot en quin any va ser aproximadament la mutació, perquè la mutació no la naix a soles, ningú s'entera fins que no produeix les rames i tal. O sigui, més o menys, fijar l'any de la mutació, qui va ser el descobridor, qui van ser els que en certa manera la van propagar, i desmuntar pues, aquestes tres o quatre teories que n'hi ha. Jo tenia clar molt, que una cosa molt clara, que quan vaig començar a escriure aquest llibre me vaig encontrar en un moment que vas dir així, com hi ha tanta passió en aquest tema, me vaig encontrar en ferir sensibilitats d'algunes persones i que algú pues, no li digues o això és d'una altra manera de la que n'hi ha. Però vaig seguir avant. Va seguir avant i jo sé que hi haurà algú pues, que no li agradarà el que fica, però lògicament, per exemple, una persona que jo sé que ell defen, que ha sigut l'obtentor i que tal, pues, tot, però resulta que ell mateix entra en contradiccions. Quan s'entra en contradiccions, jo he sigut molt, en aquest cas, el fundament de la lògica, el principi de la lògica, d'Aristòtel i tal, és a dir, identitat, principi d'identitat. I jo anava directament a aquells que havien tingut relació directa en la mutació.
El llibre es diu La variedad que surgió del frío,
sí.
I està a la venta?
Sí, sí, està a la venta, en Nules. Però això és un llibre quasi, diguem, més local o dels que tinguin curiositat a Climent Nules. Te diré el que es comença perquè comprengues. Jo fico en l'entrada, en la fulla, fico el 10 de gener de 1946, la gelat que va deixar els camps convertits en troncs esquelètics de Nules ho va compensar en l'aparició de la millor clementina del món. Això sí que ho puc dir en orgull. I després fica un altre paràgraf que és un interrogant. ¿Podría haberse producido la mutación de una yema en un árbol de la partida de Cantalobos de no haber ocurrido la fuerte helada?
En això mos quedem, Pepe, perquè mos acaba del temps. Abordarem, després de sensibilitats, la pròxima que vingues, sobre el que has escrit, perquè ja l'haurà llegit més gent.
Espero, entonces, que puguem parlar de l'altre.
Clar. Sí, el que passa és que avui mos hem menjat el temps perquè vostè sap que anava molt, molt ajustadeta.
Tranquil·la per això, no passa res. Bueno, ja parlarem en el pròxim.
Pues quan vostè vulga, sap que té les cases.
De acuerdo.
Moltes gràcies.
Vale.
Estás a la 92.2 FM.
Oye, ¿has visto las botellas de McDonald's? Son geniales.
Las de las frases motivadoras, vive simple, sueña grande, me encantan.
Sí, con la compra de tu McMenú grande o menú ensalada, te la llevas por solo un euro más. Yo la llevo a todas partes.
Necesito una para empezar bien el día.
Consigue tu botella motivacional con tu McMenú grande o menú ensalada por solo un euro más. Hay 4 modelos diferentes. No te quedes sin la tuya. Ven a McDonald's.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Esta primavera, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios Masai. Ven a descubrirla y llévate dos gafas progresivas Mo, de alta tecnología, por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño, con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia Level Up Your World. Más info en techidiomas.es.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Mire, li tinc el regidor de Salut, a Toni Marina, si en nosaltres. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Per a que la gent se posa en context de parlar de que fa aproximadament un any se crea en Villarreal el que és el Consell de Salut, no?
Sí, el Consell de Salut local, efectivament.
I ara li donem la benvinguda a Luisa Escalante. Molt bon dia, Luisa.
Hola, buenos días.
En concret, Lucia, tu eres la coordinadora del Centre de Salut del Pilar, com a, per a, d'alguna manera, la gent sàpia d'on hem posat com a presidenta d'aquest Consell de Salut de Villarreal, s'ha decidit posar a Lucia Escalante, que és coordinadora del Centre de Salut del Pilar. Vicepresident, el regidor, és aixina?
Yo soy el vicepresidente del Consejo de Salud de Villarreal y Luisa, banda de estar en coordinadora del Pilar, es la presidenta del Consejo de Salud.
A partir del 8 de abril tendré en Villarreal, per primera volta, regidor,
sí,
la Semana de la Salud.
Sí,
¿Y por qué a partir del 8 de abril?
Porque el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Entonces quisimos hacer coincidir con esta fecha y nos pareció que era muy correcto ponerla del 8 al 12, partiendo del día 7, que es el Día Mundial de la Salud.
Claro, yo cuando estaba a punto de entrar en directe, preguntaba si ha cumplido un año el año pasado. És a dir, l'empat se crea, se dona a conèixer, però no hi ha el que hi ha en guany.
Bé, en primer lloc, el Consell de Salut és algo que és transversal, uh-huh. És a dir, té un alcance major, uns propòsits majors, que és la prevenció comunitària, i per tant, en això treballem i reunim cada bimensualment aproximadament, en el qual estem fent un cito si estem arribant a unes àrees que va dur el treball de millorar aquesta prevenció i pront tindrem algunes qüestions més que podrem vindre així i contateu. Per tant, té aquesta línia. L'any passat no estava el Consell i el que sí que es va fer va ser una caminata o un dia concret, però sí que aprofitant el Consell, i que també jo tenia ganes de fer coses, el Departament de Salut també, que no sé circunscriure allà avant a un dia concret, pues vàrem aprofitar el múscul del Consell també, en el qual n'hi ha representacions de moltes entitats del poble que puguen aportar, i vàrem pensar en dissenyar una setmana, ser una miqueta ambiciosos, no?, perquè hi ha que apuntar això i procurar donar-li contingut. A partir d'ahir, i m'avança ja una miqueta, Susana, pues vàrem fer una enquesta a la ciutadania. En aquesta enquesta, perquè clar, tu pots organitzar uns actes, però tens que anar també de la mà de la societat civil i dir, anem a veure què coses creuríeu que serien interessants per aquesta setmana, independentment de lo que nosaltres ja, que afortunadament va anar molt en la línia de lo que nosaltres pensàvem, pues que era lo que podria funcionar. I arrel d'aquesta enquesta i de estudiar pues què era lo que volia la ciutadania, pues fluida això surt este programa, esta Setmana de la Salut.
Clar, per arribar a estos actes que ara després parlarem, Luisa, n'hi havia dubtes, no?, en quant, perquè clar, això té que tindre un principi, lo ideal és que la gent fereixi recorregut durant tota la setmana, o no tenen res a veure un acte en un altre en quant a que li preocupa a una persona o una altra.
Como ha dicho Toni, en el Consell tenemos claro que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad es el pilar. Entonces, bueno, para partir o para situar la semana en algo realmente importante para la población, hicimos esta encuesta. Entonces, dentro de las preocupaciones de la población, había problemas de salud mental, problemas de la esfera psíquica, problemas o más que problemas, inquietudes en hábitos saludables. Entonces la semana tiene una serie de actos que, si bien intentan ser más o menos todos a una hora similar para no liar a la población, tiene una variabilidad grande. Hay actos de salud mental, actos de hábito saludable, actos de drogadicción, actos. Entonces la población puede elegir o puede decidirse a cuál ir o cuál no, porque hay algunos que son a la misma hora, es decir, que son simultáneos, y de esta forma pueden tener la variabilidad y distintas opciones para elegir.
Porque claro, empezamos por el primero, que es, o sea, empezáis a lo grande. Es o sea, es un taller de emociones y de bienestar emocional, emociones y bienestar emocional. Claro, ahí es comencé mi a lo gran. Y claro, si yo me vaig quan acaba, que s'acaba el diumenge, veig una
dissabte.
Perdó, el dissabte veig una masterclass de zumba.
Sí.
I jo dic, claro, o sea, comences escarbant de ben a dins, ¿no?
Eso, por eso lo que te decíamos, que escarbamos de bien dentro, donde está la inquietud emocional de la población, pero al mismo tiempo potenciamos un hábito saludable para intentar hacer la variación, o sea, dar respuesta a todas las preocupaciones o inquietudes de la población.
Fixa't que n'hi ha tres línies bàsiques que ha comentat Luisa. Una d'elles és els hàbits saludables. Hàbits saludables estem comptant en esport, estem comptant en alimentació, i estem comptant, pues, òbviament, en treballar en el que és en la ment i cuidar la ment, no? Entonces, la majoria de tot el que es veu ahí va en esta línia, que és el que busquem, la prevenció. El que se busca per a previndre la salut és que ho vaig a l'hospital el mínim possible i que se treballi ja en hàbits. Al fi i al cap, si ho té bons hàbits, pues, òbviament, evitarà tot aquest tipus de malalties. I ja que treballar des de ben xicotet en això, i per això també així està contemplat per tothom.
Quería comentaros, Luisa, que, como está diciendo Toni, tenemos claro que la salud tiene que salir fuera de los centros sanitarios. Es decir, la salud tiene que estar basada en la población, tiene que estar basada en la educación de esa población y tiene que dar respuesta desde la prevención y no tanto desde la curación, que obviamente también, para eso estamos. Y yo, como representante del centro de salud, pues no deja de ser mi trabajo, pero tengo claro que cuanto más se trabaje, valga la redundancia, en la prevención, más saludable será nuestra población y más saludable será nuestra ciudad, que en definitiva es lo que buscamos.
Luisa, yo supongo que estas actividades estarán repartidas por todos los centros, uh-huh. La ciudadanía en general estará informada, que es lo que... Pero... de todas estas actividades, algunas que lógicamente la gente ya las ha visto, ¿hay alguna a destacar por novedosa, por...?
Hombre, yo creo que la semana que hemos construido es bastante novedosa de forma global. Poder destacar algo a mí me es muy difícil, Susana, porque creo que cada una tiene una importancia vital y por eso la hemos decidido poner. No sé, pues hablar, por ejemplo, de la charla del dolor es importante. La charla de la hipersensibilidad en la infancia también me parece que puede ser muy importante. Y bueno, todo lo que es liberar las emociones, romper con la presión, yo creo que es que me haces una pregunta que no sé responderte por cuál me decidiría yo o cuál sería la más novedosa, porque creo que todas ellas aportan mucho a la ciudadanía.
Claro, yo lo que sí que me gustaría es... por ejemplo, algo el sábado por la mañana, porque claro, a lo mejor podemos decir, es que resulta que un, un miércoles a las 11:30 o a la 1:30, mira, yo es que no puedo ir porque trabajo y demás, ¿no? Que por la tarde hay actividad también, que el que no puede ir a las 6 puede ir a las 7:30, o sea que hay horarios que la gente sí que puede, o al menos es lo que yo entiendo, pero que el sábado es un sábado muy completo. Uh-huh.
Eso es lo que hemos intentado, que el sábado sea, digamos, el de que favorezca la mayor participación posible. Y entonces, desde las 10:30 hasta la 1:30 en el Termet, es una zona muy atractiva para la población de Villarreal, y hemos intentado que ahí sea todo más o menos basado en actividad física. En una parte del Termet la idea es que sean más actividades, más de relajación, por decirlo de alguna forma, el taller de mindfulness, los estilos, los juegos tradicionales de fusta, y en otra parte, digamos, algo más de actividad más movida, ¿no? Como es el taller de zumba o los talleres de reanimación cardiopulmonar, la realidad virtual y adicciones, todo eso dando, pues eso, por no repetirme, una gran variabilidad de actividad.
Regidor, quan parlàvem de perquè fer això no és, és a dir, per muntar una setmana d'aquestes característiques, en els temes que van a tractar-se, això no es munta en un... Perquè, a més, la gent que vindrà a donar els tallers o a fer les xerrades és gent... Jo entenc que ha buscat el millor que tenim a mà, no?
Sí, han buscat el millor, han tingut la sort de trobar-ho. Òbviament, com tu bé dius, no és d'un dia ni dos, portem mesos treballant en esta línia, i bueno, pues, com t'ha dit Lluís, n'hi ha coses molt interessants, i també pues, agrair la col·laboració de moltes entitats com Siga Xicaix, que ens dura els xocs de fusta adaptats, la Fundació Caixa Rural, que ens dura el suc de taronja també el dissabte, i així el divendres farem un show cooking saludable, que el farem així en la terrassa de la Fundació Caixa Rural, en el qual pues, podrà la gent degustar. Per tant, totes les conferències i tot estan revisades, està vist el contingut i està vist l'impacte que pugui tindre. Per exemple, la del dimarts per la vesprada, que té que veure en l'alta sensibilitat, que és algo que s'està veient últimament. Mira, inclús llegia algun article que deia que casos de Covid persistent estava veient-se en alta sensibilitat. De vegades, i ara que estem en la setmana del trastorn d'espectre autista que ens estem enguany i que tenim ahí, estem treballant en Viratea i de fet varen estar així en aquests micròfonos, Celia, la meva companyana, pues de vegades es confundeix i se sol atribuir sintomatologia d'alta sensibilitat a persones en TEA. Hem buscat una mica que cada una de les formacions dels tallers tinga un impacte, i realment vaig molt nugat en el que quan varen passar l'enquesta a la ciutadania pues varen estar. Per tant, ja te dic, està involucrat Creu Roig, l'Associació Espanyola contra el Càncer, Fundació Manantial, Xicaes, i han ficat instal·lacions pues, des de en la UNED, des de la Sala d'Actes de Serveis Socials, des de la Biblioteca Universitària del Coneixement, la Fundació, el Termet, tot buscant espais, primer per repartir-ho en els jocs que creiem que on podia ser la gent que vinguera pues, el més fàcil possible, i tenint en compte tot el que tenim, no?
Sí, perquè també tindrem aquest cinefòrum, tindrem dos passes de cinefòrum, que també, és a dir, també està contemplat dins d'aquest programa.
Efectivament, molt enfocat en la salut mental.
Lluïsa, quin... podrem arribar a saber quin efecte ha causat en la societat, és a dir, després d'aquesta setmana de salut, perquè clar, evidentment quan se crea un consell volem saber si això cal a la societat.
A ver, esto es un trabajo de fondo y es una carrera de fondo. El consell está claro que está trabajando para conseguir programas de salud y actitud saludables en la población, pero si me preguntas si esta semana va a tener un impacto, obviamente en este año no lo vamos a ver. Se trata de trabajar en esa prevención y en esa promoción para con lo largo de los años conseguirlo. No es algo, es algo muy ambicioso, pero no es algo de un año ni de dos.
Claro, yo creí, es que no he sido concreta en la pregunta, El que yo me refería es, después de una charla de la que siga, ¿no? Com ha calat, ni s'ha gent que ha anat, no? Si després n'hi ha una enquesta, si n'hi ha algú que a l'eixida parla amb ells, o si se trau una conclusió del clima que s'ha creat ahí dins.
Hombre, eso siempre que hay una charla de este tipo, el coloquio posterior y el contacto posterior con los asistentes es fundamental, porque te transmite un feedback que te va a hacer saber si vas en la línea adecuada o no, sí, y poder modificar en los siguientes que vayas a hacer en función. Obviamente, cuando haces una charla de este tipo, la gente sale impactada, la gente sale con la necesidad de dar rienda a esas expresiones y a esos sentimientos que muchas veces en una consulta no la vas a sacar, en un acto médico no la vas a sacar, y es en este tipo de foros y ese tipo de proyectos donde realmente la gente te expresa lo que necesita y sale lo que realmente estás buscando.
Regidor, jo suposo que vostè té un informe, una vegada acabi la setmana, de tot el que, de la gent que ha acudit, de tot, dic jo, perquè això és una inversió a llarg plaç, però en unes dades, una vegada s'ha acabat la setmana, no?
Correcte, mira, en algunes de les activitats ja fiquem que s'ha d'escriure. S'ha d'inscriure la gent, per exemple, pues, en el seu Google necessitem saber la gent que ve, però també pues, tindre en compte els ingredients que hi ha que comprar i pues, que no ens sobre, d'acord, no hi es falte. En algunes altres de les xerrades, alguns dels professionals faran enquestes de satisfacció, el qual tindrem aquest feedback, i en termes generals, com t'ha dit Lluïsa, pues, tot això, nosaltres anem a estar en la majoria d'actes, i si els dos no podem estar en algú d'ells, ens anem tornant, tant i l'equip de Lluïsa pues, estan molt implicats també. Per tant, anem a testejar, i el que t'ha dit Lluïsa és que d'alguna manera la Setmana de Salut és algo que està ahí i que procurarem fer tots els anys, però el Consell de Salut és algo que ha creat recentment i és en el que anem a treballar en un espectre molt ampli, perquè nosaltres anem a testejar el que la societat de Vila-real necessita, i estem ja en ferramentes per fer això, i anem a treballar. Igual que ara que veus que està l'alcalde del barri, va l'alcalde i testeja, pues nosaltres això ho estem fent ja en el Consell de Salut. Per tant, tu com ves quan se fica una medida, jo què sé, pues algo molt clar, no? Pues, accions per a baixar el nivell de tabac. Tu no fiques avui una acció i demà veus el resultat, sinó que és algo que porta un temps, que porta unes mesures pues, també que tenen que veure en prohibir, per exemple, en locals tancats, etc., en prevenció, en xerrades, i tu després vas veure resultats. Nosaltres hem obert d'este Consell de Salut amb moltes ganes, estem treballant molt fort i sé que en el temps se veuran resultats. Això estic completament segur.
Perquè, además, perdona que us corte, como dice Toni, en el Consejo, de hecho, que eso no es la semana, sino en el Consejo, hemos partido de establecer un diagnóstico de salud para empezar a saber por dónde tenemos que comenzar a trabajar.
Sí, ese era el que, es decir, cuando parlaba usted antes, regidor, de que la respuesta no es inmediata, pero lo que sí que es inmediato es el interés que se muestra. Entonces, es ahí claro, a mí me agradaría tener dades, pero a ver, quin interès suscita són la societat i si realment estem treballant en la línia que necessita la societat, i si és el interès, perquè possiblement el pròxim any, quan se faci la Setmana de Salut, ja n'hi haurà més interès perquè ja s'ha fet una volta, és a dir...
Sí, és com tot, quan es comences a fer alguna cosa pues, sempre tens aquest dubte de dir ho haurem fet, haurem apuntat bé, per això mateixa, com t'he dit abans, el primer que varen fer és una enquesta que va estar penjada en la pàgina web de l'Ajuntament. També el Departament de Salut la va difundir, i en això van tindre una participació alta, i esta Setmana de la Salut surt d'ahí. Però com t'ha dit abans, també tenia molt que veure en les línies que ja nosaltres detectàvem, tant des de l'Ajuntament de la Regidoria de Salut, des de el Lluís Alcañiz, des de les entitats que estan dins del Consell i des del Departament de Salut en concret, pues, al final el diagnòstic va ser, ostres, mira, és curiós que, perquè a vegades haguera pogut no coincidir, no, i dir, a veure, què fem? pero sí que está ahí. Entonces sí que de algún modo no asegura algo que dir, anem a fer això i ja està, perquè nosaltres com a tècnics ho veiem, i després arribes a la ciutadania i dius, ostres, sinó que ja vam comptar en ells. I l'any que ve ho farem, disculpa, Lluïsa, l'any que ve també tenen la intenció de fer això, tornar a fer una enquesta i veure i anar treballant.
Es que además, como te decís, ¿no, Toni? La encuesta fue participación de profesionales sanitarios, del ayuntamiento, de las asociaciones, de todos los participantes del consejo. Entonces, claro, se consiguió una respuesta variada de distintos estamentos, que es lo que queríamos.
Claro, entonces, estén bien que tenemos una semana gratuita.
Tal qual, oberta per tothom. Sí.
Clar, això és molt important, és a dir, que això són dades reals, que està confeccionada en les necessitats que avui en dia té la ciutat de Vila-real i que és completament gratuïta. Mm-hmm. És a dir, jo em vaig un poc a... si parlem de polítiques socials, es pot dir, regidor, que això és una política social?
Sí, completament, social i sanitària. Mm-hmm.
Pues... Bueno, jo és que, clar, me n'agraden prou el cas de les activitats. Jo és que tinc el cartell davant i jo en ventatge, no? Però, bueno, on podem consultar aquest cartell?
El cartell, a falta d'uns detalls que tenen que veure més en qüestions de disseny que d'això, entre avui i demà estarà, pues, se vos difundirà a tots els mitjos, uh-huh. En la pàgina web de l'Ajuntament també estarà, i per tant estarà accessible a tots. El cartell cal dir que té un QR en el qual ho punxant ahí pot veure la descripció de cada un de les activitats, és a dir, ja no, que la gent no es quede només en el títol, sinó un xicotet resum de què anirà.
Que indague, no? És que a més ho fem, eh? La gent, ho llisto i diu, però això és que vull indagar.
I és que a més ese QR le va a permitir a la població poder inscribir-se, i com hi ha algunos que son de foro limitado, es importante que cliquen la inscripción para poder participar. Y como Toni dice, además del ayuntamiento, vamos a intentar una difusión por todos los medios, en la página web del Departamento de Salud también, intentaremos que estén en los centros de salud las carteles, también, bueno, pues si hay farmacias, asociaciones, es decir, intentaremos difundirlo de la forma más global posible.
Pues Lluïsa Escalante, ahora sí, y ahora lo hemos presentado el Consell formalmente aquí en esta radio, no lo habíamos presentado aún, presidenta del Consell de Salud de la ciudad de Vila-real, y Toni Marín, regidor de Salud y vicepresident, evidentment, del Consell de Salud. Gràcies per haver vingut.
Gràcies a ti.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
Smart Mobility Systems, especialistes en vehicles elèctrics de dos i tres rodes, patinets, bicicletes elèctriques i motos elèctriques. Obrim en Vila-real, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Vila-real.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en adnagro.com.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana, i moltes gràcies per la música, que no estava preparat, però esta cançó de Vetusta Morla, que és un dels meus grups favorits, pues la veritat que una bona manera de començar l'entrevista.
Després diran que tinc favoritisme.
No, 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 està, no havíem parlat d'això abans
que
de començar.
Que jo no porto la part tècnica, eh?
No, 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 però ho han fet molt bé.
El ple aprova per unanimitat les reivindicacions als pressupostos de la Generalitat Valenciana, és a dir, vostè reivindica que el seu propi partit, que és el que governa en la Generalitat Valenciana, faça el favor de donar el que sempre ha promès i que no ho dona, com per exemple aquestes dues habitacions del Respir.
Sí, bueno, com hem fet sempre, no? Jo crec que nosaltres sempre hem reivindicat davant la resta d'administracions, governa qui governa, i en aquest cas governa el Partit Popular, que en este cas la Generalitat Valenciana complisca en Villarreal en allò que els nostres veïns i veïnes necessiten i mereixen, no? I entre aquestes reivindicacions, evidentment, pues, algunes que estan molt de temps damunt la taula, algunes que han estat estos 8 anys anteriors en els que ha governat el Botànic, en el que ha governat el Partit Socialista i Compromís, i les reclamàvem en aquell moment i les seguim reclamant, no? Entre elles, esta que em comentes tu, aquestes dues habitacions de respir en la residència, en el centre de dia i de discapacitats de la carretera d'Onda, que com bé vostè sap és un compromís que va adquirir el president de la Generalitat amb Villarreal. Per cert, una necessitat i una reivindicació que durant els 8 anys de govern autonòmic de Ximo Puig, del Partit Socialista i de Compromís, no van ser ni ateses, no? Ara en este moment sí que el president de la Generalitat s'ha compromès a fer això, però és cert que hi ha una dificultat tècnica, si no, el problema no està en construir aquestes dues habitacions que estan pressupostades, que sabem que en 77.000 euros se poden fer, el problema no està ahí, el problema és que este centre té un contracte caducat des de l'any 2021, el Partit Socialista i Compromís van governar fins a juliol del 23 i van ser incapaços de renovar com tocava i se contrat, no? Això també el decret de tipologies que marca totes les categories d'atenció sociosanitària en este cas està també elaborant-se perquè va tindre més de 1.000 al·legacions i està fent-se i per tant fins que no estiga ese decret de tipologies i sa renovació del contrat per a que s'adapte a les necessitats actuals és complex que això es pugui desbloquejar, no? Perquè evidentment si ara es trau un plec de condicions es farà en els plecs actuals i, per tant, va ser molt difícil que això pugui eixir endavant, no? Però existeix el compromís de la Generalitat Valenciana de donar resposta a aquesta necessitat i des del Partit Popular seguirem reivindicant-lo perquè ho hem fet abans de governar a nivell autonòmic i també ho seguim fent ara. El ple també dona llum verda per unanimitat a una declaració institucional per a destinar un total de 250.000 euros a una nova edició dels bons de comerç. D'esta manera, el compromís adoptat per el ple és incrementar en 200.000 euros el Vilabons.
Sí, correcte. Recordarà vostè que vam vindre a explicar una proposta que portàvem al ple des del Partit Popular, després de veure com l'any passat es va posar per fi en marxa aquesta campanya de bons comercials, que era algo que reclamava el sector, no? Que reclamava UCOBI, la Unió de Comerç, i que reclamaven també molts comerciants de Vila-real que sabien que aquesta iniciativa estava funcionant en altres ciutats del nostre voltant, no? Durant molt de temps el govern i l'alcalde en concret s'havien negat a posar en marxa aquesta iniciativa. L'any passat per fi vam aconseguir que aprovaren aquesta proposta i que se posaran en marxa este bo comerç. Se van destinar 50.000 euros, però segons les dades d'UCOBI se van mobilitzar fins a 150.000 euros en compres a la ciutat, i això és positiu. Com li comentava, no? Quan presentàvem la proposta, tenim clar que això no és la solució única i definitiva per al sector, però sí que és una injecció important per a salvar el sector en un moment complex, no? I vam aconseguir que aquesta proposta que va fer el Partit Popular la recolzar en la resta de grups i passarà com una declaració institucional, i per tant enguany en aquesta campanya de bons comercials se destinaran 250.000 euros per a bons comercials, que això va vindre molt bé per a reactivar el xicotet comerç, i també va vindre molt bé per a que les famílies, que sap vostè que estan passant pues, una situació complexa per aquesta pujada de preus, per aquests nous impostos que ens arribaran en poquet en forma de taxa de basures, no? Pues que la gent tinga també un alivi per a poder consumir i ho facin els comerços de proximitat del seu poble.
En este cas, en el torn de preques i preguntes, vostè li pregunta, obrir un meló, no? Lo que nosaltres diem, ara anem a obrir un meló, i vostè li pregunta sobre la possible compra de l'alqueria de Pujol, perquè tenia clar que aquesta compra estava en marxa, no?
Sí, és algo que sabien des de feia temps, no? Que este equip de govern buscava comprar ese immoble, i li van fer aquesta pregunta, no? Perquè en un moment com l'actual, en què Vila-real segueix sense tindre pressupost a dia d'avui, el Partit Socialista i Compromís, aquells que se van comprometre que l'1 de gener de 2025 estaria en vigor el pressupost, pues, a l'últim dia de març seguim sense tindre ni un borrador d'aquest pressupost. Aquest equip de govern que se mostra incapaç de donar solució als problemes d'enllumenament que tenen molts carrers de Vila-real, que és incapaç de solucionar l'estat que presenten els parcs infantils on juguen els nostres xiquets, que és incapaç de donar solució a molts problemes que tenen carrers, voreres, és a dir, a tindre la ciutat en un estat de manteniment com el que caldria, doncs està preocupat este govern en comprar immobles, no? I no és que ens pugui aparèixer mal el fons de la qüestió, que ja ha de ser patrimoni en valor que passa a ser de la ciutat, ni podem qüestionar a lo millor en este cas el preu. El que sí que ens preocupa és que desgraciadament molts exemples d'aquesta compra d'edificis que el senyor Benlloc i aquest equip de govern han anat fent en els últims anys he acabat perquè aquests immobles acaben en un estat de deteriorament i sense cap ús concret. I això és el que ens preocupa, no? Desgraciadament en este govern protegir el patrimoni no és sinònim de que l'adquirisca l'Ajuntament, perquè hem vist molts casos com alguns edificis estaven millor quan eren propietat privada que en el moment en què passen a ser propietat de l'Ajuntament, no? I això és que ens preocupa, que l'Ajuntament, a més en un moment en què va demanar-li un esforç extra als veïns i veïnes de Vila-real amb un nou impost que cobrarà durant aquest any 2025, pues que destine aquests diners a comprar un immoble, no? I ens preocupa perquè podem pegar una volteta pel poble i veure en quin estat es troba l'alqueria del Carme, veure en quin estat es troba el molí de la Vila, sense cap ús des de fa temps, tot i la inversió important que se va fer allí. Podem passejar pel Cedre i veure l'edifici de l'antic bingo que el va comprar l'Ajuntament i com està, sense que se li doni cap ús. Per tant, ens preocupa que passi a ser un d'aquests immobles més en la llista d'edificis que compra l'Ajuntament de Vila-real i que no tenen cap ús ni se mantenen, no?
En este cas, el que va dir l'alcalde és, defensant, no?, aquesta adquisició urbanística, és que és una oportunitat, però també una per gestió urbanística, ja que ell diu que desactiva una bomba la que suposaria que el propietari de l'immoble exigirà aquesta expropiació dels terrenys a la que té dret per estar pintada la parcel·la de zona verda des de l'any 1993. Si deixem que l'adquirisca un altre propietari, l'únic que se pot fer és
allí és tractar d'arribar a un acord amb l'Ajuntament, requalifiquem la parcel·la i demanar-nos l'expropiació, que ens costaria molt més de lo que anem a pagar.
Per això li vaig preguntar jo si és que l'objectiu d'aquest equip de govern o el plantejament que va fer és totes aquestes zones verdes o dotacionals que estan pintades en el Pla General del 93, per cert, un Pla General aprovat, redactat i elaborat pel Partit Socialista, si l'objectiu va ser que ara este govern va a comprar i adquirir totes les, tots els espais de la ciutat que estan pintats en aquest Pla General com a zona verda o dotacional, no? Perquè, que jo sàpia, fins ara no s'ha dedicat l'Ajuntament a comprar tot allò que està pintat per a que en un futur se puga desenvolupar, no? Per tant, així, jo crec que tot i que puga ser interessant en alguns moments que la ciutat compta més patrimoni, cal parlar de si és el moment, en un moment en què als veïns se'ls demana un esforç extra i se'ls demana pagar més via impostos, si és el moment d'adquirir això i, sobretot, per a què ho volem, no? L'alcalde va ser incapaç de contestar a esta pregunta. No n'hi ha un pla d'ús d'este immoble, com no n'hi ha un pla d'ús de l'Alqueria del Carme, com no n'hi ha un pla d'ús del Molí de la Vila, com no n'hi ha un pla d'ús del Bingo. Per tant, si és comprar per comprar, pues això crec que no té sentit, no? I tenim exemples, no? Esta setmana...
Perquè, clar... Diu, val 280.000 euros, són 480 metres quadrats i comprem l'Alqueria, però disfrutarem o gaudirem d'un jardí de 1.847 metres. Si vostè creu que això no és aixina i que si... Per què vol... O sigui, que el mou a comprar-la?
Sí, això ho hauria d'explicar el senyor Benlloc, no? Jo a dia d'avui no puc dir-li el que va costar, sé el que ha dit l'alcalde, però també tenim altres exemples d'altres coses que anaven a costar X i han acabat costant I, no? I el que es preocupa és això, no? Esta setmana denunciàvem l'estat en el que es troba el Museu de la Ciutat Casa de Polo, que alberga peces molt importants i d'un valor històric, patrimonial i també sentimental per a la ciutat de Vila-real, doncs en este moment tenim tota la fusteria de les finestres en carcoma. Ja no li parle d'un mur també que va caure pel tema de la pluja i que no s'ha reposat, no? Però un edifici museístic que les finestres del seu museu estan en aquest estat, no? I preguntàvem per això en el ple... I encara ens alarmaven més perquè la regidora de Cultura ens explicava que este no és l'únic edifici que troba o que presenta aquestes deficiències, no? Que el Museu de Llorenç Poy, el Camí l'Ermita, que l'Ajuntament va adquirir també gastant-se uns 2 milions d'euros per a que passara a formar part del patrimoni municipal, pues ens comentava la regidora de Cultura en el ple que també presenta un estat de deteriorament important i que s'ha tingut o va actuar-se d'urgència per evitar un mal major, un museu on hi ha peces d'un valor incalculable. Però és que ens deia que també tenim problemes en l'espai d'art del convent o en altres edificis culturals o museístics, no? Per tant, abans de continuar incorporant patrimoni a la ciutat, jo crec que el primer que hem de fer és un pla de millora, d'adequació i de manteniment i de protecció dels espais que tenim, no? Perquè em sembla greu que un membre del govern afirme que molts espais culturals, museístics de la ciutat presenten greus deficiències que poden, inclús en algun moment, afectar a les obres que hi ha en l'interior, no? Per tant,
vostè no l'adquiriria?
Jo en este moment, si és cert que tinc 4 espais de la ciutat en actiu, en problemes i en deficiències en la seva estructura o en el seu que afecten, puguen afectar el seu contingut, i tinc en este moment el Bingo, l'Alqueria del Carme, el Molí Nou, que també el vam adquirir, el Molí La Vila, si tinc tots aquests espais sense donar-los ús, insistic, primer, cuidem el que tenim i donem ús a totes aquelles instal·lacions que tenim, no? Perquè si seguim comprant, però no li donem ús i un servei als veïns a través d'aquests edificis, crec que no té massa sentit seguir comprant patrimoni.
Vostè també publicava una nota de premsa, és a dir, la donaven a conèixer a la ciutadania, de que la justícia tombava i s'ha fixessa dels treballadors o del personal municipal en situació d'inseguretat, a lo que l'alcalde li llevava importància o deia que s'anava a fer d'una altra manera.
Sí, bueno, desgraciadament això, tot i que sabíem que anava a passar, pues no deixa de ser lamentable, no? I ja li dic, no ens sorprèn, perquè ja vam alertar en el seu moment, i mentre tots els ajuntaments estaven apostant i van apostar per la estabilització del personal municipal. Así el alcalde va a dir que tenia una alternativa que anava a ser genial, que anava a donar estabilitat i seguretat total als treballadors, que era la fijeza, no? I des del Partit Popular, i em consta que també algun sindicat ja va alertar de que aquesta no era la via o la millor via correcta i que ja havia que optar per l'estabilització per aconseguir aquesta consolidació de places, no? Per tant, esta decisió equivocada que va prendre el Partit Socialista i Compromís, pues ha fet que perguem molts mesos pel camí. La resta d'administracions van a consolidar aquestes places a 31 de desembre de 2024 i nosaltres a dia d'avui hem de tornar a començar tot aquest procés i d'estabilització, que és el que haguem tingut que fer en el seu moment, no? I venim denunciant des de fa temps este problema en el personal de la casa. És algo que ens preocupa perquè aquesta política nefasta, caòtica, de personal que el senyor Benlloc ha aplicat en esta ciutat durant 14 anys està tenint ja conseqüències al carrer, no? I els veïns, quan, per exemple, han d'esperar 6 mesos a que el seu ajuntament els canvie una bombeta de la farola que està fundida, pues és per aquesta política de personal que han portat a terme, no? Quan no se li atén com cal o ha d'esperar dies i dies per a que algú despenge el telèfon i el pugui atendre, és per aquesta falta de cura del personal municipal i per aquesta política que ha aplicat este govern, no? I es resulta molt trist veure com totes les setmanes, Susana, totes les setmanes, rebem al correu de l'Ajuntament la carta d'un funcionari que se despedís perquè se'n va a treballar a una altra administració. Gent que portava dècades treballant en l'Ajuntament de Vila-real, que en molts casos se'n van a una altra administració, a un lloc inferior i a cobrar menys diners dels que a lo millor cobra en Vila-real, perquè no suporta la situació en la que se viu i que se treballa en aquest ajuntament. Ja li dic, totes les setmanes rebem un correu d'algun funcionari de diferents departaments acomiadant-se després d'anys de treball i de servei a la ciutat de Vila-real i apostant per altres administracions per a continuar la seva carrera professional. I li dic, i en moltes ocasions, no és per un tema econòmic, sinó per un tema de quina manera i en quines condicions estan treballant en el nostre ajuntament.
Nota de premsa de l'Ajuntament. Vila-real publica els currículums dels membres de la corporació. Però, clar, jo llegeix la nota de premsa i diu l'Ajuntament de Vila-real ha publicat recentment el currículum de la pràctica totalitat dels membres de la corporació municipal. Vostè l'ha enviat per aquell...
Per suposat, tant el meu com el dels meus companys de grup estan els 8 publicats i nosaltres en el ple, de fet, igual que en moltes ocasions denunciem la poca diligència del govern municipal pel que fa a la transparència, perquè segueixen havent, pues, jo m'agradaria també que, per exemple, els veïns sapien quantes factures, igual que jo no ho sé, que ho poden saber els veïns, quantes factures hi ha pendent de pagament a proveïdors, a xicotetes empreses, autònoms que han prestat serveis per a l'Ajuntament de l'any 23, de l'any 24, estaria bé saber-ho, pues en este cas sí que s'ha complit i també li van preguntar per què no estaven el de tots els regidors. Com li dic, els del Partit Popular estan i se van presentar en temps i forma i el regidor, amb total sinceritat, es va contestar...
Quins falten?
Pues falten alguns currículums...
Vostè ho ha vist, els currículums que falten?
Sí, qualsevol veí que entre veurà que alguns currículums de membres del govern no estan publicats. Li van preguntar quin era el motiu, per si hi havia hagut algun problema tècnic, i el regidor ens va comentar que era simplement perquè aquestes persones no havien facilitat el currículum i, per tant, no s'havia pogut penjar.
Vostè té la declaració de béns publicada?
Sí, sí, i l'actualitzem cada any, com a càrrecs públics que som. Cada any hem d'actualitzar i sa declaració de béns, clar.
És que és important.
Bé, bueno, jo en això, i li soc sincer també, no? Jo crec que també hi ha una sobreexposició de les dades dels regidors, no? Jo crec que és important que estiguen, que estigui a l'Ajuntament, però a mi això quan se posen també, i entenc que és mitjans i a la gent hi pugui resultar curiós, no? Pues qui té més patrimoni, qui té més coses,
no, sobretot
qui el seu pis val més que menys,
no? A mi,
o quina hipoteca tenim cada un.
A mi el morbo este de saber lo que vostè té en este moment, no, però sí que és veritat que lo que té avui i lo que tinga vostè en cas de que opte a un càrrec remunerat, em referisc en este cas també remunerat el que està fent vostè, però que tinga decisions de lo que se fan els diners de la ciutat, claro que m'interessa.
Sí, però evidentment jo crec que sí, el que té cada regidor siga el partit que siga, ho té amb el seu treball, amb el seu esforç. Bé, jo crec que evidentment aquestes dades les han de publicar i han de constar, però també compartirà vostè amb mi que ese morbo que de vegades se genera o aquestes comparacions entre uns regidors o altres, pues, escolte, així al final pues, cada un crec que les coses són, han d'estar, i en el cas sobretot de que hi hagi algun problema, pues, que aquestes dades estiguen ahí i que se puguen consultar, no? Però crec que això pues, al final complim amb la llei, i quan assumim el càrrec públic pues, sabem que també hem de donar a conèixer i que pues, la gent pot saber quin vehicle tinc, quina hipoteca me falta per pagar, que li dic, pues, no sé hasta quin punt són dades que siguen de rellevància en una situació normal, no? Però bé, complim amb la llei i ho publiquem.
A mi pareix de total, me pareix importantíssim, i evidentment jo no entro a valorar si tenen un sou més alt o més baix, però clar, sí que entraria...
Sí, també són públics i també se poden consultar,
clar,
per suposat,
però sí que entraria...
perquè sí que venen dels impostos que paguen els nostres veïns, faltaria.
Clar, però sí que entraria a donar la meva opinió si vostè entra en un utilitari i és en un deportiu. A mi això em sorprendria,
però... En la hipoteca allí s'iré pagant la hipoteca en casa.
Pues com tot el món, és a dir,
pues ja està.
Cada un, clar, i, però sí, sí, clar que m'interessa moltíssim, sobretot perquè n'hi ha, i, en este moment, el sentir popular és que la gent entra en política va viure del cuento. I si,
claro,
si ja no parlem...
Que no és el cas de la majoria de companys que... en este cas que dic en la corporació municipal, no? Jo crec que
claro, el cuento pot ser de 10 pàgines o de
per suposat, no? Però li parla almenys del nostre grup. En este moment tots tenim la nostra feina al marge de l'activitat que fem a l'Ajuntament, i escolta, que tampoc critique, no? Que és cert que quan un...
Claro, però vostè està a l'oposició, és a dir, l'oposició,
sí.
Pues allò, no? Però quan un està governant, pues clar que m'interessa moltíssim.
Que ha d'haver una dedicació plena a l'activitat que fas i al servei que fas a la teua ciutat.
I té que ser coherent l'increment patrimonial que una persona va fent en funció de lo que sàpia estalviar.
Si se fan aquests fons que cobra, pues, totalment. Una altra cosa és, clar, com vostè diu, que, pues, que ho passe de no tindre res a, de moment, tindre 3 apartaments, 2, està clar, no?
Però que això, però que és no... dir, però que no és algo que siga una ciència-ficció, una realitat, no, això ha passat i està demostrat, i n'hi ha molta gent, perquè, per mi pareix molta, perquè no hauria d'haver ningú en este moment involucrar en este tipus de casos que són reals i que han eixit a llum pública, han eixit gràcies a que s'han publicat, que han tingut accés a aquests béns. Perquè, clar, com d'exposat està vostè? Pues el moment en què se passa a ser públic, tot. La seva vida personal, des de luego, no m'interessa res en absolut, de veritat que no m'interessa, però clar, lo que té que veure en la part pública,
jo crec que el que se'ns ha de juzgar a la gent que es dediquem a la vida pública és pel que fa a la nostra activitat, que respecta la part pública i la part de gestió quan la tenim, o la part de control a la gestió quan la fem des de l'oposició, no? Crec que això evidentment sabem, i està ahí i està a la vista de tots els veïns i veïnes.
Saber què tenia l'alcalde quan va entrar i què té l'alcalde després de 14 anys.
La veritat que no, que li dic que en lo personal...
No s'ha preocupat vostè per saber-lo?
Pues no, si li dic la veritat, ni he mirat els currículums dels regidors, ni he mirat les declaracions de béns dels regidors, li soc sincer.
Vostè no mai s'ha parat a veure el que l'alcalde de la seva ciutat tenia quan va començar i als moments d'ara?
Li soc sincer, no.
No sé si que estarà pendent, si vostè alguna vegada és alcalde, de lo que va entrar i de lo que... Perquè a mi sí que m'interessa, sap? Me pareix molt important, i jo crec que és el que hauríem de fer tots els ciutadans. No sé si ens queda algo dins, algo per parlar.
Bé, jo crec que hem comentat les coses per a mi més importants, i especialment Isa, que confie que pronte se puga posar en marxa, que ajude al xicotet comerç, que la veritat que fa falta, perquè és desolador quan passeges especialment per la zona centre, no?, que ha sigut una zona tradicionalment comercial, i veure com negocis que durant dècades, no?, han prestat un servei i baixen la persiana per última vegada per a no tornar-la a obrir. Crec que ens hem de replantejar moltes coses, tots, les administracions, quines polítiques podem fer per a frenar això, i també els veïns, de quina manera amb el nostre consum, amb les nostres compres, pues podem ajudar a que aquesta atenció de qualitat, de proximitat, no desaparega.
Pues Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver vingut i haver compartit tot això amb nosaltres, i sobretot amb els oients, que és el que més importa.
És el que importa, clar que sí.
Gràcies.
Gràcies a vostè.
Yeah. puertos unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
Estàs a la 92.2 FM.
Alguna vegada t'has plantejat que tot allò que menges pot tindre conseqüències en aspectes cerebrals? En motiu de la Setmana de l'Autisme, Fundació Caixa Rural i Xicaes han preparat una xerrada sobre salut intestinal, alimentació i autisme, impartida per Irene Mora, graduada en Medicina. Apunta 3 d'abril a les 6 de la vesprada. Entrada gratuïta fins completar aforament.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
En la Forza de Grúas Tomás, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Vila-real.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis Leonauto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
L'equip de govern de Vila-real dona compliment a aquest primer punt del pacte de la llum de Tol referent a la transferència, i era el que se publicarem els currículums dels membres de la corporació. I em diu lo següent: l'Ajuntament de Vila-real ha publicat recentment els currículums de la pràctica totalitat dels membres de la corporació municipal. Santi Cortells, bon dia.
Bon dia.
Sí. El punt dels pactes se poden complir en la pràctica totalitat, és a dir, quan se complís un punt, entenc que hauria de ser en la seva totalitat.
Li explique. Per a poder publicar els currículums dels senyors regidors, primer fem en este pacte, en el primer punt, que totes aquestes coses no se fan per casualitat. Posem, recorde, els dos partits, i per tant els dos partits, o sigui, insistís, el decàleg és un decàleg dels dos partits que fem esta coalició de govern, i els dos decidim, els dos, PSOE i Compromís, que entre moltes altres coses, que ara parlaré, com també la publicació dels convenis, que s'ha fet contemporàniament a la publicació dels currículums, doncs decidim que se publicaran els currículums dels senyors regidors. Això de publicar els currículums és habitual, no és una cosa rara, sinó que és molt habitual en la majoria de les administracions públiques on hi ha polítics i polítiques. Les Corts els publiquen, les Corts espanyoles, les Corts valencianes, la Diputació, és a dir, i la majoria d'ajuntaments que tenen, com nosaltres, un web habilitat on penjar aquestes coses. Publicar i transparència són dues coses que van unides, és a dir, comunicació i transparència són dues coses que van unides necessàriament, perquè quan jo sóc transparent, deixe veure el que n'hi ha dins, deixe que la gent que està en el carrer pugui accedir a la informació que, d'acord amb la llei de protecció de dades, és a dir, no puc posar, per exemple, en un currículum on viu la dona del regidor, o on viu el regidor mateix, o certes coses íntimes, com si està divorciat o coses així, que per cert és una cosa que quan vaig recordar que l'havien d'enviar, vaig recordar perquè és veritat que estos anys no s'ha fet i els ajuntaments del voltant sí que ho estaven fent, vull dir que no és una cosa extraordinària, és una cosa absolutament normal. El problema que tenim així és en el web, el portal de transparència funciona com un ecosistema informàtic diferent del web de l'Ajuntament. El web de l'Ajuntament no està actualitzat, està desfasat per raons informàtiques, però el portal de transparència sí que funciona i sí que se van penjant i actualitzant totes les dades. Per tant, la gent quan busque ha de buscar portal de transparència i anar directament ahí. Ahí apareixen unes caixetes i el que va fer transparència és demanar a informàtica que afegira la caixeta dels currículums per a poder-los penjar ahí. I això és el que va fer i això és el que doncs va mereixer una pregunta en el ple, en concret de l'oposició al respecte. La pràctica totalitat, com vostè diu, per una raó molt senzilla, anem a veure. Jo sí, per exemple, en el cas dels convenis, que els tinc així, que els he publicat absolutament tots, són 73 en total, aleshores, aquestes dades són dades administratives que, evidentment, quan una entitat X rep uns diners, i aquestes dades estan en l'Ajuntament sí o sí, perquè si no, no es pot fer una transferència de diners a cap entitat, siga social o siga del tipus que siga. Tot això està en intervenció, i aleshores transparència l'únic que fa és ordenar-ho, és a dir, posar-li ordre, posar-ho en una graella, per a que la gent no pugui accedir, perquè jo podria ficar ahí 40.000 arxius, de quan es va fer la transferència, de quan es va fer l'acord, no. Aleshores està tot resumit en una graella, per això li dic que transparència també és comunicació, que quan la gent entre veig la llista i ja està, i siga simple i senzill de poder entendre el que estem dient ahí, perquè si no, tampoc seria transparència, és el que li he dit moltes vegades, si fica ahí una muntanya de papers i vostè ho busca, o sigui, la transparència també s'encarrega d'ordenar-ho, que és el portal de transparència, que insistís que és el que sí que, és ecosistema informàtic que sí que s'està actualitzant. Però jo les dades dels currículums dels regidors no les tinc si no me les envien. I ho he dit 40.000 milions de vegades en comissions, en reunions, en tot, i no, perquè la pràctica totalitat, doncs perquè n'hi ha gent que no me l'envia, i si no de simple. I jo el que no puc fer és pintar-la ni inventar-me-la. I aquests senyors que no me l'han enviat, pues quan me l'envien estarà publicada. Però, evidentment, transparència fa la faena, perquè nosaltres enviem una circular a l'octubre, el pacte el signem a l'agost, i crec que hi ha hagut temps més que suficient com per a redactar el currículum i enviar-li la transparència, o a mi o a la funcionària, en el seu cas. Aleshores, esta qüestió no me l'ha de dir a mi, sinó que li ha de dir als senyors regidors que no m'han enviat res. Jo no puc complir la meua paraula, en aquest cas, sense la col·laboració de les persones, dels subjectes.
Clar, el que passa és que Vostè me contesta soy, pero a mí el responsable de transparencia es vostè.
Sí, pero ¿qué, por qué pasa? ¿Que agafe algo del nas o de la orella o...?
Clar,
no se feia antigament, no?, en les escoles.
Sí, però entenem que cada regidoria té la seva responsabilitat i, evidentment, si això no s'ha complit en la seva totalitat, tal volta, antes de publicar, Vila-real publica els currículums dels membres de la corporació, pues no ho sé. Jo, per a mi...
Perquè no, és que així podria estar fins que s'acabara la legislatura. Arriba d'un punt que...
I quin percentatge de la pràctica totalitat s'ha complit?
Doncs falten 5 currículums, per a ser exacte. De 25, n'hi ha publicats 20. I deixem dir-li, ja que estem així, el per què és important saber els currículums dels polítics.
Sí, això entrarem després.
És que... senyora sí, Susana, vull dir, és que jo en este cas...
Vostè ha parlat en el responsable, és a dir... Falten 5, pues si en falten 5 pues poden ser en Vila-real governen 2 partits i els altres estan a l'oposició, no? Uh-huh. No sé, si en falten 5 pues a la millor tal volta en el portaveu del partit dels regidors que falten. Clar, jo és que rebo una altra premsa i...
A veure, si no ho ha enviat ja ho sap ell mateix que no ho ha enviat i si m'ho pregunten en pleno, home, jo haguera perdut el que siga per enviar-lo. Si dic, ostres, se m'ha despistat. Ha hagut tot un cap de setmana, ara estem a dilluns. És que un currículum costa de redactar 10-15 minuts. No sé.
Bé, jo això no sé com menjar meu menge, perquè no tinc més remei.
Pregunte-li a les persones que no me l'han enviat.
Però, clar,
el
titular, jo perdone, però, no ho sé, a mi me no sé, a mi m'és molt raro, no? Això és com si, no ho sé, no? Jo pues així, no? Parlarem d'algun dels meus companys i bueno, jo he fet la meva feina, no sé, en la pràctica totalitat. Però jo li demano explicacions a vostè, eh?
Clar.
És a vostè el que li demano explicacions. Vostè em diu, ai, si no me l'han enviat, bé, però això no és el meu problema, és el seu.
No, perquè anem a veure. No és el meu, Susana, perquè si jo soc professor... Si jo faig classe, no ho sé, d'anglès i demane uns deures i no me'ls donen... No,
la prova?
Bueno, la prova és que jo...
No. Que si vostè aprova a ese alumne.
Lògicament, si tinc en compte tots els elements d'avaluació i si és un important, no l'aprove, perquè la seva obligació és treballar. Una altra cosa
està complit el punt
una altra cosa és com els motive jo per a treballar, perquè ahir en educació no estem en política, però jo crec que en política en dir-ho és suficient. No fa falta...
Està complit l'acord?
L'acord per la meva banda, pel que és la meva responsabilitat, jo el dono per complit. Les persones que no me l'han enviat sabran perquè no me l'envien, però jo no, insistisc, no puc fer complir un acord si no tinc col·laboració, este en concret. I si no me donen l'arxiu per a publicar-lo. I el per què no me l'han donat, li el pregunta a les persones que no me l'han donat. Perquè jo no...
Per què demana vostè... Clar, és que jo... A veure, perquè ho entenguin els oients, jo sí que sé per què se demana, perquè evidentment no només traten aquest ajuntament, no? Uh-huh. Però per què vostè vol que el ciutadà consulte el currículum de la persona en qüestió? Que no estem parlant de titulitis, eh?
No.
Ojo, perquè hi ha gent molt vàlida i que a lo millor pues, no ha tingut les possibilitats que han tingut altres persones.
Per això se fica en un currículum també.
Clar.
Trajectòria professional de 20 anys en l'empresa estatal o com a autònom. Vull dir, no per a res elitista.
Val, pues, diguem, per què vostè vol que el ciutadà conega la trajectòria professional de la persona que té una responsabilitat en la seva ciutat?
Li ho conteste molt simple i francament, perquè vull tractar els ciutadans d'adults, no de xiquets. I quan un és adult, quan vota, vota en adultesa, és a dir, analitzant allò que vota. I com analitza allò que vota? És que voten persones. Les persones mos afegim a una marca. La marca del partit X. Però darrere hi ha persones. I aquesta marca, aquest partit, és responsable de qui fica ahí. I quan fica algú, el fica en unes capacitats que posa al servei dels ciutadans. No estem parlant de títols. Estem parlant de currículum. Currículum, d'on ve aquesta paraula? De recorregut, córrer, currículum, caminar. Quin és el teu camí en la vida? Este. Me dona igual que ho hagi sigut 30 anys pastisser o que hagi sigut 20 anys advocat o hagi sigut s'hagi dedicat al que siga, a la neteja o s'hagi dedicat a, no ho sé, mil professions meravelloses que se necessiten.
Innecessàries, això.
Innecessàries per a dur endavant este, este país. O que hagi sigut professor com jo, o que hagi sigut qualsevol cosa. Totes les professions són necessàries. Ara bé, el ciutadà ha de poder veure i s'ha recorregut. Ostres, esta persona s'ha dedicat X anys doncs, a, com a autònom a, com es diu, a l'hostaleria. Fantàstic. Ja ha demostrat que és capaç de dur una empresa endavant i de que té... A mi el que sí que em sobta és quan tu veus alguns currículums de polítics que el que l'únic que han fet en la vida és ser polítics. Això a mi sí que em sobta, perquè jo vinc a aportar a la societat del meu recorregut professional i aplicar-lo en l'administració pública. Si jo no tinc res que aportar perquè no he fet res... Doncs això ja cada un que s'ho pregunte. Per què són importants els currículums? Doncs perquè són transparència, és a dir, jo no me presente amagant el que he fet. Jo tota la vida, i així Susana ho saps, que he vingut molts anys, he dit el que era i a què em dedicava. Evidentment n'hi ha detalls que no n'hi ha dret a que es publiquen, ja directament ho dic, o sigui, no, doncs no n'hi ha dret que fiquen a les xiquetes pel mig o que fiquen... Certes coses són dades personals, que això ja ho preveu la... la llei de protecció de dades. Però hi ha una altra llei, que és la llei de transparència justament, que diu que els senyors polítics han de publicar els seus currículums. Per a què? Per a no tractar d'infantils a la gent. És a dir, ah, jo vaig a votar la marca tal de partit. No, no vaig a votar la marca tal. Vaig a analitzar esta marca, que és este partit, que probablement respon a una ideologia general, a quins perfils està proposant per al poble, per a les Corts, etc. I vaig a mirar si m'agraden o no m'agraden. Ahí estem en l'anterior debat o antic debat de les llistes obertes, no? Que fiques els noms. Se suposa que això sí, només se fa al Senat. Per què? Perquè tu saps qui és aquesta persona. D'acord? Però com vas a saber qui és aquesta persona si no es publica? De fet, això s'hauria de publicar abans de les eleccions. Ahí ho dice. Per a poder saber exactament qui és qui. I en la nota de premsa més o menys crec que es diu, és a dir, què motiva que publiquem el recorregut professional dels polítics? També motiva una autoobligació. Una autoobligació de quan nosaltres ens presentem que fem la reflexió si estem preparats. Perquè evidentment qualsevol, ho diu la legislació espanyola, major de 18 anys pot presentar-se a governar una administració, siga local, siga estatal o siga autonòmica. Qualsevol, no fa falta res, o sigui, no cal que tinga ni estudis ni res, que tinga més de 18 anys. Ara ja la gent ha de jutjar si això és interessant o no és interessant. Vull dir, ha de ser cadascú el que analitza a qui està posant ell en el seu vot.
Obrim un altre meló. També s'ha publicat la informació referent als convenis, més de 60 signats entre l'Ajuntament i entitats de diferent índole com socials, educatives, culturals o religioses. I aviat s'actualitzarà, com es va fer anys darrere, la declaració de béns de cada integrant de la corporació, com exigís les normatives estatals i autonòmica.
Mira, en la declaració de béns, a diferència dels currículums, està en la estatal. La dels currículums està en l'autonòmica. No sé si això té alguna cosa a veure, que ens prenguem més seriosament una que l'altra, perquè jo la declaració de béns crec que tot el món l'envia en temps i forma. Això li vaig preguntar al funcionari l'altre dia, i el dia últim tots els senyors regidors havien enviat la declaració de béns. Els currículums no. Una cosa, això és una maldat. Això és en general, no parle. En els currículums la gent tendeix a mentir. Jo recorde Alemanya, països d'estos molt desenvolupats, de gent que ha mentit en un currículum, perquè li tocarà dimitir o perquè ha copiat coses. N'hi ha currículums en els que fiquen allò de estudis de. Fixes vostè, que a mi em crida molt l'atenció perquè jo soc de llengua. Vostè sap què significa estudis de?
No.
En un currículum? Jo m'apunte a estudiar física quàntica. No aprove ni una.
Clar.
Me passeig per allí. Però jo estic assentada ahí, estudiant, que són... Qui m'ho demostra com no hi ha un paper? I jo automàticament fico en el meu currículum que tinc estudis de física quàntica. Feliçment, en un país desenvolupat els títols tenen valor. No vaig a parlar de la polèmica aquella d'aquell polític que sí, que l'havien regalat i tal, però en general les universitats són serioses i diuen, ah, és la titulitis, i és veritat que la titulitis és roïn, i n'hi ha gent que professionalment, jo parlo dels meus pares, la meva família, ha treballat tota la vida en una professió i sap més que algú que té 20 carreres en això, cap dubte. Però dona una certa garantia, perquè vostè es pujaria a un avió que porta un pilot que ha fet moltes simulacions de vol en un ordinador, però no té el títol de pilot? Jo no em pujaria. Per tant, és que tot això evidencia moltes coses, i moltes coses que, de veritat, tratant a la gent d'adulta, doncs fa que les persones puguen triar en coneixement. I és més necessari en pobles grans, com el nostre, o ciutats. Perquè en un poble menut tots mos coneixem, no fa falta que publiques el currículum, que ja me'l sé. És a dir, en un poble menut de 200-300 habitants, però en una ciutat no és així, no n'hi ha més elements que publicar un currículum per a que la gent pugui analitzar, perquè a mi no em coneixen les 50.000 persones que viuen a la ciutat. Algunes em coneixen, però la totalitat no. I quina ferramenta donem? Ho dic perquè no sé si distingís la llei entre poblacions de més de 10.000 o menys, però sol fer-ho. La llei obliga unes coses a les ciutats més grans i a altres a les més menudes, per raons evidents. Este és un cas molt evident. En Ain segurament coneixen el currículum dels seus regidors perfectíssimament. No fa falta que el publiquen. Però a la ciutat de Vila-real tots entendrem que no és així. Vostè em pregunta per la declaració de béns. Sí, la declaració de béns, com és llei estatal, se publica en el BOP i automàticament el document el replega a Transparència, sí, i el publica al portal de Transparència, també. I ahí està no només la d'enguany, sinó la dels anys anteriors. Que això, doncs, és per raons evidents, obligar una llei, és per veure si algú s'ha enriquit a costa de la funció pública i coses així, o no, o simplement per tindre un control. Que dius, són dades íntimes també, no?, el que tens, i sí, però no, perquè jo no publiqué on tinc un piso i en quina adreça, això és el que no publica. Jo publique que tinc un piso i que val tant, punto, per a que la gent ho sàpia. I després que la gent en aquestes dades analitza i traga les conclusions que considere. La gent és adulta, la gent traurà les conclusions, però s'ha de saber, i la gent té dret a saber-ho. En aquest país i en tots els països on hi ha una democràcia desenvolupada, la transparència és important.
Regidor Sandy Cortells, regidor de Transparència, en aquest cas, gràcies per haver-nos fet aquestes aclaracions, i bueno, esperant que vinga i anunciar-me que ja té tota la totalitat dels currículums presentada.
Gràcies a vostè per convidar-me.
En Bigmat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Con Tec Idiomas disfruta del mejor verano de tu vida, aprendiendo inglés en nuestros campamentos de Benicàssim, Benissummer Camp, la de Estivella y más ubicaciones a nivel nacional. También en Irlanda, Alemania, Francia y otros destinos. Infórmate en nuestros centros Tec Idiomas de Castellón y Villarreal y a través de nuestra web tecidiomas.es.
Vine a les Arts de València amb Fundació Caixa Rural Vila-real i gaudeix d'un meravellós espectacle, el musical del Fantasma de la Òpera. No et quedes sense la teua plaça. Informa't i inscriu-te en www.fundaciocaixarural.org. Places limitades.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Quieres una mixta porque quieres una casa? ¿Buscas hipoteca? Pides una mixta y tienes una casa. Que nos referimos a la hipoteca mixta de Grupo Cooperativo Cajamar. Entra y consulta toda la info en gcc.es/pide-una-mixta. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no. Puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual. Puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo romper, puedo olvidar, puede comerme la ansiedad. Puedo salir.
Bé, ens arribem al final, quasi les 2 del migdia, i recorden que demà és el Dia Internacional de l'Humor a la Feina, és a dir, demà vagin en bon humor, o a més, celebren aquest Dia Internacional. Jo, per a mi, l'humor laboral és un esport de risc, no sé vosaltres què penseu. Fins demà, a les 12, 2 horetes més.